Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Oriol Pujadó. La invasió russa d'Ucraïna avança cap a l'oest. Moscou assegura que ha guanyat 11 quilòmetres del Donbass i que ha pres una població entre la prorussa Donetsk i l'annexionada Crimea. El president ucraïnès insta Polònia a lluitar plegats per combatre Moscou. Lluitarem junts, tenim la força. Recordeu, junts som 90 milions. Junts podem fer qualsevol cosa. I és una missió històrica per a Polònia i una missió històrica per a Ucraïna, convertint-nos en els líders que trauran Europa d'aquest abisme. Les autoritats ucraïneses alerten de les intencions de Rússia d'arrossegar Bielorússia cap a la guerra. Un dels assessors del president Zelensky ha advertit que, mentre Vladimir Putin i Alexander Lukashenko es reunien al Kremlin, l'aviació estava executant un atac de bandera falsa contra el poble bielorrus. Les qüestions en format breu, encara vinculades a la guerra d'Ucraïna, la Unió Europea destinarà 1.000 milions d'euros per enviar més armes a aquell país. La cimera dels 27 a Versalles per abordar els efectes de la guerra es tanca amb un acord per ampliar el pressupost militar comunitari, però sense gaires concrecions sobre com deixar de dependre de l'energia russa. Aquest dissabte la Unió aprovarà un nou paquet de mesures contra Moscou que, entre d'altres coses, prohibirà les exportacions de productes de luxe. Els Estats Units, mentrestant, també han aprovat noves sancions contra Rússia. L'administració nord-americana prohibeix, entre d'altres, la importació de vodka, marisc o diamants. Joe Biden insisteix que Vladimir Putin ha de pagar pel que està fent.
Putin és un agressor, és l'agressor. I Putin ha de pagar-ne el preu. No pot iniciar una guerra que posa en risc les bases de la pau i l'estabilitat mundial i després rebre ajuda financera de la comunitat internacional.
Pedro Sánchez ha anunciat una gira europea per pactar amb els seus col·legues comunitaris una solució per deslligar el preu de l'electricitat del gas i acabar així amb el xantatge energètic de Putin. Si la iniciativa no prospera, actuarà, diu, pel seu compte. De moment no descarta allargar la rebaixa de l'IVA en la factura de la llum del 21 al 10% fins més enllà del mes de juny, que és quan estava previst. Crida la tranquil·litat dels supermercats i de les grans cadenes de distribució que asseguren que l'abastiment d'aliments està garantit. Amb això han volgut desmentir els missatges d'alarma que hi ha a les xarxes socials sobre el risc de desabastiment de productes de primera necessitat arran d'una suposada aturada de transportistes. També ho ha assegurat el director general del Comerç, Jordi Torrades.
Avui a Catalunya no té cap sentit acaparar menjar perquè pots anar cada dia a comprar on vulguis, no? Des de botigues de proximitat a mercats municipals fins a hiper, supers, etc. I per tant això està garantit i no hi ha cap problema.
I les direccions de les escoles de Barcelona s'han afegit a la vaga convocada pels sindicats de l'ensenyament per dimarts de la setmana vinent. En una carta enviada a les famílies aquest divendres expliquen que han pres aquesta decisió com a protesta per la gestió que està fent el Departament d'Educació. El Departament d'Empresa i Treball, per cert, ha dictat serveis mínims tant aquest dia de vaga com la resta d'aturades convocades pels sindicats. Per l'ensenyament infantil, primària i secundària caldrà un docent per cada 3 aules. Per a educació especial i llars d'infants, el 50% de la plantilla. I també haurà de treballar la meitat del personal de menjador, servei d'acollida extraescolars i atenció a l'alumnat amb necessitats especials. La rehabilitació de la casa natal de Salvador Dalí al carrer Monturiol de Figueres ha deixat al descobert dos gravats originals de l'època a l'habitació on va néixer el pintor. Es tracta d'un dibuix d'una figura femenina estirada i un gravat amb una mena de sanefes, tot i que encara no se sap de moment si algú el va fer el mateix artista. El regidor de Cultura, Alfons Martínez, destaca la seva importància.
S'han trobat algun dibuix, s'ha trobat uns gravats que no és que siguin estrictament de Dalí, però sí que són de l'època en la que va viure Dalí, que és, diguéssim, l'edifici original. I aconseguir això, jo crec que és un valor afegit per al propi equipament, igual que el lavabo, és un lavabo que és el mateix que hi havia doncs, en aquella època.
Aquestes obres han quedat al descobert durant la primera fase dels treballs de rehabilitació de l'immoble. S'han recuperat també pintures originals de les diferents estances de l'entresol, la cuina i el bany, i s'ha pogut deixar pràcticament com eren l'any 1900. I en esports, el Barça ha perdut per 91-84 a la pista dels Alguiris de Kaunas a l'Eurolliga de bàsquet. Al descans, l'equip blaugrana guanyava per 9 punts. Ara és Jaci Kvesius, el tècnic del Barça, ha qualificat d'horrible el joc de l'equip i ha dit que els cal recuperar la modèstia. Tot i la derrota, el Barça manté el lideratge de la competició. En futbol, a la Lliga de Primera, Atlètic de Madrid 2, Cádiz 1. L'Espanyol juga aquest dissabte al camp del Llevant, que és el CUE. El partit és a les dues, amb transmissió al Tot Gira, mentre que segona, Les Palmes Girona, també aquest dissabte. Més resultats de divendres, Barça 4, Indústria Santa Coloma 4, la Lliga Masculina de Futbol Sala, Guipúscoa 72, Uni Girona 87, a la femenina de bàsquet, i Fraikin Granollers 31, Anteguera 29, a Sobal. Toni Beu ha guanyat la primera prova del Mundial de Trial Indoor a Nice, superant en la final l'italià Matteo Grattarola i Adam Raga.
Fins aquí les notícies.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Aquí arriba el misteri.
Ets un treballador del sector aquest que en diuen cultural?
Sí.
Ets un artista?
Va, sí.
Has sortit alguna vegada amb algun colabrot de migdia de TV3?
Sí.
Ets un actor més aviat de cine?
Sí.
Ets guapo?
No.
Ets el Sergi López?
No.
L'Eduard Fernández?
Sí.
Ets l'Eduard Fernández?
Sí.
Hòstia!
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
L'Eduard Fernández és el teu actor preferit, no?
És el meu actor, ja ho sé, tio.
Joel, què et va semblar Mediterrània?
No, al final no l'he...
Anem bé, comencem bé.
En Guàrdia, amb Enric Calpena. A 1633, Galileo Galilei, l'astrònom més conegut de la seva època, va ser jutjat per la Inquisició per defensar teories científiques herètiques. El judici a Galileu en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la web de Catalunya Ràdio. Enguàrdia. Cada cap de setmana dos programes. Diumenge a les 3 de la tarda i cada dissabte en podcast.
Dentro de Rusia para hundir el dólar y la economía de Estados Unidos. Y va a ser pronto. Y posiblemente seguirá un atentado terrorista en suelo estadounidense.
Nah, eso sería una locura. Los rusos perderían tanto como cualquiera en el hundimiento.
Los chinos perderían más. Y cuando los rusos empiecen a vender, el resto del mundo soltará hasta el último dólar que tengan.
Vale, pongamos que eso pasa, que tienes razón. ¿Qué vendría luego?
Ellos se recuperarían. Nosotros no. No tenemos sus reservas petrolíferas. Sería como el pánico de 1837, el pánico de 1893, la hambruna soviética del 32.
Hiperinflación.
Colas para el pan. Revueltas.
Lo sé, lo entiendo.
Y al principio lo llamarán la crisis americana, pero en unas 6 semanas lo llamarán como lo que es. La segunda gran depresión.
Acollona, eh? La veritat és que sento coses al 324 i em recorden bastant aquest tall de Jack Ryan, Operación Sombra, sí, del 2014. I bé, de moment encara només és una pel·lícula, i afortunadament, però ja veurem. Però si és una pel·lícula és perquè estem a la finestra indiscreta. I ens centrarem en coses més boniques, com el cinema o com aquesta fantàstica Setmana de la Dona que estem cobrint a Catalunya Ràdio i que també seguirem aquí a la finestra indiscreta fins a les 2 de la matinada, i ho fem amb una supercrack, la Katy Perry.
Perquè la finestra indiscreta té 35 anys i al llarg de la seva existència ha pogut veure com naixien moltes cançons i moltes pel·lícules que avui són clàssiques, o no tant, però que el 2010 ens van dur a aquesta artista de Santa Bàrbara, model, actriu, dissenyadora, cantant, que viu amb Orlando Bloom, i en l'època de Teenage Dream la van definir com Lady Síndria i Lady Maduixa. O sigui, pre-Lady Gaga i post-Carmen Miranda. Amb aquest The One That Got Away... que emula Harold Arlen i Judy Garland amb aquell The Man That Got Away. Una balada pop sobre la pèrdua de l'amor que es va inspirar en Johnny Cash i la seva dona, amb un vídeo de Floria Sigismondi on sortia Diego Luna. Andrés Selection, però i en cinema?
Doncs tocava l'any 1997. Hi havia, com sempre, bones propostes, però hi havia una que definia millor que cap altra l'empoderament femení. Era aquesta.
Tiene sangre en la camisa. Pegar forma parte de su trabajo.
Sí.
¿Y le gusta?
¿Cuándo se lo merecen?
¿Y hoy se lo merecían?
No estoy seguro.
Pero aún así lo ha hecho.
Sí.
Usted es diferente, agente White. Es el primer hombre en 5 años que no me ha dicho que me parezco a Veronica Lake nada más verme.
Es más guapa que Veronica Lake.
Perquè s'estrenava aquesta meravellosa L.A. Confidential, segurament la millor pel·lícula d'aquell any, malgrat que Titanic acabés emportant-se la majoria dels Oscars d'aquell any, excepte un dels pocs que va quedar, va ser per Kim Basinger, i deia l'empoderament femení perquè Kim Basinger amb aquesta pel·lícula va ser on realment va dir, a veure, a banda d'un tros de dona, és a dir, d'objecte que se l'havia tractat fins aquell moment, sóc un tros d'actriu, també.
Perquè imagina't on han anat a parar els homes, Kevin Spacey, uoh! Va de retro, Satanàs. Russell Crowe no cap en aquesta habitació i Guy Pearce...
No,
pobre.
Déu-n'hi-do, encara.
No, sí, Déu-n'hi-do. Danny DeVito, sí. Clar.
No, però, i també sí. Alec Baldwin, que estava al seu costat recollint l'Oscar com a marit de Kim Basinger, també el tenim...
També està fotut.
Que gran que podia haver estat la carrera de Curtis Hanson si no s'hagués mort tan prematurament.
Tot i que les últimes ja no eren...
Sí, ja començava a fer...
Però vaja, L.A. Confidential va ser una més que digna guanyadora d'aquell any. Bé, guanyadora.
Dels nostres cors.
Sí, efectivament, no? Bé, una de les moltes pel·lícules que han passat en aquests 35 anys de La Finestra Indiscreta i que han passat pels Oscars. Ho dic perquè, recordem, Oscars a Catalunya Ràdio, estarem allà el dia 27, el Guillem estarà, espero.
Home, i tant.
No us ho podeu perdre, i per anar-vos preparant, doncs tenim encara uns quants programes de... Que meravellosa.
La Finestra Indiscreta a Catalunya Ràdio.
I perdoneu la meva espessor i si parlo quan no toca, perquè estic com una sopa, no és Covid, per això, no, que ningú s'espanti. El programa d'avui, que ens dura fins a les 2 de la matinada, i després tindrem l'audiovisual...
Amb Richard Robbins, el músic de James Ivory.
L'hem fet Sílvia Andrés, Elisabeth Espuny, Oriol Fidalgo, Àlex Gorina, Alfons Gorina, Guillem Marí i Edu Arnas. Ens centrarem en les dones, sí, però també en algun home que ha guanyat un premi internacional aquesta setmana. Ho dic perquè Carla Simón no està sola, la cinematografia catalana s'obre camí. Tindrem un munt d'estrenes, entrevistes, reportatges,
per cert,
música...
Una pregunta, per si algú la sap respondre.
Aviam.
Què està fent o què s'espera de Catherine Bigelow, la primera dona que va guanyar l'Òscar de millor directora.
S'està allargant, no? Hi havia un projecte que s'està allargant.
Va fer Detroit, que va estar bé. Sí. He mirat, i de moment no està fent res més.
Val.
Catherine, t'esperem, perquè ets el gran referent, i, en fi, jo tinc molt interès a saber tot el que fas. Però, de moment, si ens voleu escriure, preguntar, consultar, insultar...
O respondre això...
facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i twitter@finestracr.
No sufráis, niñas, no sufráis, que el hombre es un farsante, un pie en la tierra, otro en el mar, jamás será constante. ¿Por qué sufrir?
Ideal per la setmana, evidentment, aquest començament, aquest recitat d'aquesta dobladora d'Emma Thompson.
Efectivament, molt soroll per no res. En aquestes cartes que ens heu escrit mencionant les pel·lícules de la vostra vida, Curiós, tenim el Llorenç Gasset i el Llorenç Ferrer, els dos ens parlen molt bé d'aquesta pel·lícula. I, a veure, per exemple, el Llorenç diu que la pel·lícula de la seva vida és 2001, però de molt soroll per no res fa una definició molt maca. Guillem, mira, hi ha pel·lícules que toquen d'una manera especial. De vegades aquest fet té a veure amb el teu estat d'ànim, amb el que senties en el moment que la vas veure per primera vegada. I és que el cinema té a veure amb música, imatge, sentiment, desitjos, fantasia i il·lusió. I el record d'aquesta pel·lícula em retorna a tot això. Potser en Kenneth i l'Emma han estat de gràcia, tot i que ja se'ls havia acabat l'amor a la vida real.
D'això en sentirem parlar d'aquí una estona, gràcies a les Strange Things de la Silvia.
És a dir, que no eren com...
Ah, no, d'aquí una estona no. No, hi ha hagut un canvi. La setmana que ve.
Kenneth i Emma es duien millor pel que veig que Woody i Mia Farrow com va fer Marides i Mujeres, crec, tinc la sensació, no? O potser és el fric d'en Keaton, la seva genial bogeria, o potser tot plegat, no? Doncs bé, era molt soroll per no res, i això em recorda els viatges, quan viatges a un lloc que, clar, potser ja estàs una setmana i aquella setmana plou tota la setmana i hi tornes i dius, quina merda de lloc, no? Pues veure una pel·lícula a vegades pot ser tan ràpid com això.
Clar que sí, si el que fem és escoltar Much Ado About Nothing i Emma Thompson, la cosa canvia.
Sigh no more, ladies. Sigh no more. Men were deceivers ever. One foot in sea and one on shore. To one thing constant never. Then sigh not so.
No és el mateix, eh? O sigui, em quedo a l'Emma Thompson, sí, perdó, eh?
Home, millor l'original.
Home, clar.
No?
Vull dir, la veu original d'Emma Thompson.
Clar, recitant d'aquesta manera que,
clar,
sembla
clar,
que sembla perfum i que sembla pura música per les orelles, no?
Say no more, ho va dient, també ho diu el Llorenç, aquí, però prou de sospirar, say no more. Efectivament, doncs escolteu, seguiu-nos enviant aquestes cartes que ens agraden molt i ens donen molta vida.
Ja ho sabeu, la pel·lícula de la vostra vida, amb quatre línies per explicar-nos per què. facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat, @finestracr.
Les dones han vingut per quedar-nos.
La finestra indiscreta.
Finestrés. Seguint l'estela dels Gaudí, les dones seran les grans dominadores al programa de divendres.
Corre!
Recollirem més premis a nivell internacional amb l'Edu Grau i els Independent Spirit Awards.
Keep making movies that make this a better world.
I ens marcarem un escape room amb uns malnacidos.
Esto es la guerra y la voy a ganar como sea.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Burín.
Queremos salir.
¡Nine!
¿Cómo que nine? ¿Qué vol dir nine?
No sé, no ve.
Me poser en posant un camera. En toi, c'est presque un prétexte pour pouvoir te regarder.
Comme tu m'intimidais comme enfant, je me sentais très privilégiée d'être dans ta présence.
Ara no sé si és Jane Birkin o Charlotte Gainsbourg, però...
És més clar.
És la Charlotte, és la filla de Serge Gainsbourg i Jane Birkin. I en aquest documental hi ha l'àvia, la filla i una nena, que són les tres generacions femenines.
Parlem de Jane per Charlotte, que és una pel·lícula, crec que és de Filmin, de fet, però l'estrenen en cine.
Ja forma part d'aquesta estratègia de Filmin de portar algunes pel·lícules al cine abans que arribin a plataformes, que està fent bé des de fa uns quants mesos.
Però és la primera pel·lícula dirigida per Charlotte Gainsbourg. Sí. És un documental, clar.
Un documental on bàsicament es fica en la intimitat d'ella i la seva mare d'una manera molt bèstia. Clar, és allò... No us ho prengueu malament, eh? Jo estava mirant la pel·lícula Sant Sebastià i pensava... Bé, per mi l'interès és una mica relatiu, clar. Però vaja, valoro molt que s'atreveixin a fer-ho, també.
Bueno, de fet, no parlen massa de treball ni de les pel·lícules ni de tot això.
Sí, jo crec que t'han d'agradar a les dues com a personatge, perquè el documental en si mateix és un pèl tediós. Però tu parlant, es fa passadet, però si t'agraden elles, és fascinant. O veure la casa de Serge Gainsbourg tal qual com la va deixar, que no han tocat res. Sí. Bé, hi ha moments al documental que val molt la pena.
M'agrada com a mínim que parlen de John Barry, que va ser el primer marit de la Jane Birkin.
Clar, i la filla que va tenir amb John Barry, que es va morir el 2013.
I una cosa...
És un fantasma del documental, perquè està allà, per ser la seva figura... com la va mencionar la Jane Birkin. No?
I una cosa que amaguen bastant és que es van barallar amor durant molts anys, aquestes dues dones, i aquí tot és amor...
Memòria selectiva, eh?
Però de les èpoques dures...
Bueno, són etapes, també.
Lògic.
Materofidials també passen per...
Ara, mira... Entres sí, a la intimitat sí. de dues dones molt interessants i...
Per això, tant... Al final són dos personatges magnètics, no? I si hi ha interès en ells, doncs jo crec que es gaudeix.
O sigui, una 75 ella... i l'altra 50 anys. Una, l'actriu de Te amo pero yo no, Muerte en el Nilo, versió antiga, Muerte bajo el sol, que ja arribarà, i una pel·li de l'Agnès Bardà sobre ella, o l'altra, Anticristo, Melancolia, Nymphomaniac, Los fantasmas d'Ismael... Bueno,
no, perquè home, parla per si sola.
Us situeu una mica en el tema. Dones.
I una decepció perquè va venir Charlotte Gainsbourg a presentar-la a Sant Sebastià, però no sé quin problema hi va haver, que ens va anul·lar totes les entrevistes.
És que sempre li passa igual. Ja t'ho dic jo, que a mi m'ha anul·lat alguna en el passat, també.
I hagués estat molt, molt bé.
O sigui, doncs, molt simpàtica, però una mica...
Bueno, fa poc a Madrid, també ha fet l'AVE i... Mira.
Les dones com els homes tenim les nostres coses.
Somnis que les dones no estan fetes de la fusta dels herois.
I bé, coincidència o no, comença aquesta mostra de films de dones, no? I, clar, era l'oportunitat ideal per parlar-ne, perquè sortís a la Finestra Indiscreta. I n'hem parlat amb la Alba Villamea, i això és el que ens ha comentat a la mostra d'enguany.
A la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona estem de celebració perquè aquest 2022 arribem a la nostra 30a edició. Des del juny de 1993, en què vam fer les primeres programacions a l'antic cinema Aquitània, a la sala de la Filmoteca de Catalunya, a l'Avinguda Sarrià. I bé, volíem explicar primer de tot una mica què és la mostra, que és un espai d'exhibició i de reflexió no competitiu, que va néixer fruit de les complicitats amb espais i debats del moviment feminista de la ciutat i a partir de la inspiració de la feina feta per altres festivals. A la mostra ens interessa un cinema d'indagació en les genealogies, ens interessa també un cinema que indaga en les noves formes de representació de les dones i sobretot ens interessa posar en diàleg les peces que programem en nous escenaris de reflexió. En el context de la celebració de la 30a edició de la mostra proposem un seguit de programacions i d'activitats noves que com comencen el 22 de març a la Filmoteca de Catalunya amb la presentació de la publicació Un trajecte pels feminismes fílmics, 30 anys de la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona, un llibre escrit per la Marta Selva i l'Anna Solà, cofundadores de la mostra, i que ofereix un recorregut per la programació d'aquest període de 30 anys i posa en relleu la presència dels feminismes en els continguts, amb un laboratori de creació al Centre de Santa Mònica i amb una exposició virtual a la Virreina Centre de la Imatge. Presentem també el projecte d'Imaginaris Revoltats, que és un projecte educatiu adreçat a alumnat de diferents municipis de Catalunya i que té com a objectiu general fomentar una mirada crítica i responsable vers els drets humans i la cultura de pau. D'altra banda, donem continuïtat a les nostres programacions històriques a l'estiu, que serien Cinema Fora de Lloc, que són projeccions a l'aire lliure, 5 places de la ciutat de Barcelona, Panoràmica, que és una selecció espigolada de les obres més destacades del panorama recent, que es farà del 7 al 12 de juny a la Filmoteca de Catalunya, la programació infantil també a la Filmoteca de Catalunya. Tancarem a la tardor amb les nostres programacions també clàssiques de noves creadores llatinoamericanes, manifestos fílmics feministes i conegudes també a casa.
M'agrada el teu calipso. Finestra.
Therefore, from a logical point of view, better marry a woman uglier than you. From a logical point of view, always marry a woman uglier than you.
What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, 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 whoa.
Dones, dones, gatets, gatets, tenim
un woman, va. Sí.
Good evening. Res, he fet un crit perquè avui estic a la gata del programa, està en aquest moment fent...
Normalment nosaltres acaronem els gats i les gates. Exacte, no les gates ens acaronen els altres.
A vegades la vida s'ha de canviar, no? No passa que et queixes. Sí. Tens queixes?
No.
Va, vinga. Va, comencem
notícia
amb una...
número 1.
Va, una notícia que us crec que us agradarà a tots.
Va, intenta-ho.
Florence Pugh, fitxada per la segona part de Dune. Contents dels tres? Sí, sí, no, vinga.
Jo, Florence Pugh, la fitxo a qualsevol
pel·lícula.
O sigui... No guanyarà l'Òscar aquest any, Dune, no, però estan esperant que quan tinguin feta la segona i la tercera part, com el Senyor dels Anells, els hi donin.
Sí, però això també ho vaig pensar jo amb Marvel i Endgame i no va colar de cap manera. What's new, pussycat?
I tots els fans de Star Wars, entre els quals n'hi ha tres aquí, estem contents, hi ha un que no, que ja sabeu qui és, perquè la nova sèrie d'Obi-Wan, no em miris d'aquesta manera, ja ha tret un petit anticip. I és molt xula, Àlex!
Jo no
és xulíssima!
Jo no ho he vist i no opino.
No, però jo crec que ja quan mai s'havia dit encara que hi hauria aquesta sèrie, el Guillem ja em deia una sèrie d'Obi-Wan...
Bueno, era el meu gran guió escrit que mai vaig enviar jo a Lucasfilm, era el meu somni. Una pel·lícula Obi-Wan Kenobi, tenim una sèrie...
A finals de maig, em sembla que és, no?
25 de maig.
I el tràiler, aviso, fa il·lusió que recuperen per fi el tema de l'amenaça fantasma, Duel of Fates, sí. els cors de John Williams.
I torna John Williams a la sèrie. What's new, pussycat?
Whoa! Us va agradar Batman, els tres? Ràpid, sí o no?
Sí. Avorriment, sí. Avorriment,
Àlex.
Avorriment.
Ai, què farem tu, Va, quin és el personatge que més us va cridar l'atenció? Guillem.
El Gordon, l'Detective Gordon.
Alfons.
L'enigma, va, l'acertijo.
I tu, Àlex?
Pingüí, per descomptat.
Doncs premi per l'Àlex.
Per cert.
Per què tindràs un premi? Perquè ara tu m'has dit, per cert.
Jo
quin
sé,
és el
sé.
Teu per cert? Vinga,
Corineta. No hi ha ni per cert ni per cert.
Perquè hi haurà una sèrie amb el senyor Pingüí. Amb el Pingüí.
Amb Colin Farrell.
No tenen res a fotre.
HBO Max.
Per cert, Alfons, el Marc està molt preocupat perquè va sentir que... havies vist la sèrie antiga de la televisió de Batman tota, sí. I diu, escolta, on la podem trobar?
Ui, m'ho ha preguntat tantíssima gent. Jo no sé què ha passat amb els drets d'aquesta sèrie, però no està enlloc a cap plataforma. Això sí, hi ha packs de Blu-ray, que és com jo l'he mirat, sencera i de putíssima mare amb subtítols en castellà, per tant, endavant. What's new,
pussycat? Us farà il·lusió, Michael B. Jordan s'uneix a Will Smith, fora, a la seqüela de I'm a Legend.
Jo faig un orsai total, fora.
Vés-te preparant, Sílvia, per l'Oscar de Will Smith, però realment només cal recordar, Guillem, que a Soy Leyenda Will Smith moria explotat, però vaja, escolta.
Una explicació hi haurà, i mira, almenys me n'alegro que... ja sembla que guanyarà l'Oscar el Will Smith i deixarà les pel·lícules dramàtiques i tornarà
a fer tonteries, no?
I l'última, Disney Plus ha facilitat la primera imatge de Tom Hanks fent de...
Gepetto.
Però quin Pinocho, perquè és que ja no hi ha...
Me'n vaig, que m'atabala.
El de Disney Plus.
No
és el de Guillermo del Toro.
Aquest és per Netflix.
Prou!
I és en stop motion. Prou! Someday, sweetheart, you're gonna be sorry. Doncs ho dèiem al principi del programa. Anem de celebració en celebració. Anem de la Carla Simón i el Carràs i els Premis Gaudí i ara s'han entregat els Independent Spirit Awards, premis molt importants, i Edu Grau, el nostre amic Edu Grau, ha guanyat el premi a la millor fotografia amb aquesta pel·lícula excel·lent que es diu Passing, o aquí s'ha titulat Claroscuro.
Que és de Netflix.
Que la podeu trobar a Netflix. Mm-hmm. Perquè, efectivament, la fotografia té un pes molt especial, com ell ens explicarà ara, ja que es tractava d'una dona de color que a la seva època es va fer passar per blanca per guanyar llocs a la societat, diguéssim. Molt recomanable, busqueu-la a Netflix i, evidentment, no podíem fallar, hem portat l'Edu Grau per celebrar-ho amb ell. Doncs, Edu Grau, felicitats i benvingut a la Finestra Indiscreta una vegada més. Què tal estàs, company?
Molt content, estic una mica encara volant pel premi, però sí, també molt content d'estar aquí una vegada més a la Finestra Indiscreta. Sempre ha estat grans suporters de la meva feina i, tinc molt a pressi.
Per això mateix, moltíssima il·lusió, no? Perquè realment vam pensar trucar-te perquè has guanyat doncs, els Independent Spirit Awards i són dels que pensem que potser aquí aquests premis encara no són tan coneguts, no? I que tu ens podies ajudar una mica a explicar el que signifiquen aquests premis, perquè nosaltres sí, sabem, són molt importants, vaja.
Sí, sí, vull dir, clar, la indústria americana, sobretot en el món del cine independent, doncs són el més important i cada vegada són més importants. Bueno, i a nivell de fotografia tampoc, com que hi ha molts premis que no donen fotografia, doncs aquest és un dels premis més importants que hi ha. Vull dir, sí, jo... No sé, però no n'hi ha molts més que molin molt, llavors, que molin més. Llavors, per mi és un gran honor. Els professors i els doctors mai els donen premis de res, no? Nosaltres tenim la sort de que se celebren els premis i bueno, també està bé i ser agraït, però també donar la perspectiva real de les coses. Al final, fem pel·lícules, no salvem vides.
La fotografia blanc i negre sempre ens crida molt l'atenció, però és que en aquesta pel·lícula té un sentit narratiu, realment, i això és el que és difícil de trobar, a vegades, de justificar, perquè el blanc i negre, a vegades, creiem que és una opció estètica del director o alguna cosa així, i en aquest cas no, és que sense això no s'entendria la història.
Exactament, la pel·lícula, o sigui, és blanc i negre o no és. No? I això la fa molt, molt més interessant, molt més bonica, i que no és només un recurs estètic o una frivolitat del director de fotografia. És, com tu dius, un recurs narratiu. I que va ser establert des del principi. Vull dir, la directora, la Rebecca Hall, sempre deia que li havien ofert fer aquesta pel·lícula en color per molts més diners i que ella havia dit que no, que ja la podia fer en blanc i negre. No? Llavors, aquest tipus de compromís amb l'estètica, amb la manera d'explicar les històries, és el que també fa bones pel·lícules, no? O el tipus de pel·lícules que jo vull veure o jo vull fer.
La veritat és que la pel·lícula va tenir algunes nominacions als Globus d'Or. No sé si pensaves que potser podies arribar fins i tot a tenir la nominació a l'Oscar amb aquesta pel·lícula.
Sabia jo que estava a prop, però que no succeiria, com si diguéssim, no? Vull dir que estàvem a la llista dels 10, 12... candidats a estar nominats a l'Oscar, però aquest any hi ha pel·lícules meravelloses, increïbles, moltes pel·lícules en blanc i negre, i una competència feroig, llavors doncs hi ha tants punts que han de coincidir una altra vegada perquè et nominin, no? I una mica jo sabia això, no? Que teníem una pel·lícula que estava molt bé, que tenia una proposta interessant, perquè hi ha un concepte ja diferent a totes les pel·lícules que hi ha, però a la vegada també és una pel·lícula petita, una pel·lícula que no és per tothom, una pel·lícula difícil, no? Vull dir, una mica que els Oscars normalment premien coses més fàcils, més llamineres. I els Oscars han fet una cosa molt lletja, que és no nominar la Ruth, que això sí que ho pensava que la nominarien, no? per mèrits propis, no? Comparat amb la Judi Dench, que surt a dues escenes, la Ruth Negga es menja la pantalla cada vegada que surt durant tota la pel·lícula. No? Llavors, però bueno, és aquestes coses, ja sabem, els premis no són sempre justos, també el mateix que el que he rebut jo, també ho diria, no és sempre just, hi havia pel·lícules meravelloses aquest any, que no han guanyat i per això també s'han d'aprendre així, no? O sigui, una vegada guanyes, una vegada perds, s'ha de celebrar quan guanyes i has d'entendre quan perds que hi ha tants factors i bueno, que no sempre és just això. Ja veurem què passa, ja veurem on anem. Ara de moment no tinc cap pel·lícula en camí, m'acaba d'arribar la meva segona filla, o sigui que estem aquí fent una mica de niu i esperant a veure què passa, quin és el següent pas i cap on ens porta la nova aventura, no?
Meravellós això, no? Una segona filla que t'arriba amb un independent sota el braç, no? O sigui, que ja...
Sí, això mateix. Ha estat la mateixa setmana la filla, que era el més important, i l'Independent Speed Award. Vull dir que no ens queixarem, recordarem tota la vida aquesta setmana, això segur.
Meravellós, Edu, doncs ens encanta haver format part d'aquesta setmana una mica amb tu també. Felicitats, et seguim, intentarem parlar amb tu sempre que puguem i sempre que vulguis seràs ben rebut en aquesta finestra indiscreta, eh?
Oh, moltes gràcies.
No et perdis la samba finestrera.
Ça, c'est l'histoire de
Melody Nelson.
Bé, Birkin i Gainsbourg.
I tant.
Està claríssim, oh, està claríssim.
Ai, que bé, aquestes celebracions i felicitacions. Que segueixi sí, la ratxa, escolta. Però
instal·ladíssim als Estats Units ja, eh? Clar, vull dir, aquest ja té la carrera allà, i té la família allà, i bé, mira, un que ja s'ha col·locat.
Ben fet.
Bé, molt bé, Edu, molt bé, Edu. Bueno, què? Parlem de novetats?
Parlem sí. de novetats, parlem d'estrenes i, escolta, que el musical segueix tirant, eh?
Està aquí.
Cyrano?
Cyrano. Cyrano.
Un placer, Cyrano de Bergerac.
Sois deforme. Deforme.
Mi querido amigo, me enojaría con vos si murierais.
I és que és estrany la quantitat de musicals o d'aproximacions sí. que hi ha hagut el darrer any, no? I ens arriba aquesta Cyrano, que és una fumada, gairebé diria jo. Canviem els nassos de Depardieu, que per cert segueix acusat de violació, ho acabem de saber, que no li retiren els càrrecs.
I recordem que era amic de Putin, eh?
Al tanto, al tanto. I canviem els nassos per Nans.
Fer un musical així avui dia... Sí. Va fent teatre, eh? Sí, I el Peter Dinklage sí. estava, també.
I el, no, no, i de fet el Peter Dinklage ha produït tota la pel·lícula. Vaja,
Jo crec que deu estar molt enfadat, perquè hi havia l'oportunitat de fer finalista de l'Oscar per primera vegada un nan. I a més, un home absolutament en aquest moment conegut i reconegut.
A condroplàcia.
Sí. Ho està intentant, eh? Perquè aquella sí. que va fer de l'Hervé Villechasse...
És molt bon actor, però jo tinc la sensació que la pel·lícula tampoc aprofita la seva condició. És com que... És un Cyrano que realment és bastant puto amo i està bastant reconegut entre tots, vull dir, lluita, l'exèrcit... No aprofiten tant aquesta condició seva, no? És una sensació que tinc de la pel·lícula, a part que a mi el concepte musical no m'acaba funcionant aquesta...
És el tipus de musical, l'estil Miserables i el Fantasma sí. de l'Òpera, molt estètic, molt... Unes coreografies bastant espectaculars, per entendre's, però que es mengen una mica...
Un poc ridícules, a vegades, no? Eh? Aquella amb la massa de pa... Hi ha com una cosa com de posar a l'escena que m'acaba de...
Però Joe Wright ha fet aquestes coses. Recordo sí. l'Anna Karenina, sí, que sí. també era com una mena de
teatre, contra... Era més teatral, sí.
Sí,
sí. El...
sí. Bueno, Joe Wright, que va començar molt bé, després va anar molt malament, i ara a mi aquesta no m'ha desagradat tant, perquè és que venia de la cosa de la finestra Uf. Aquella, que era duríssima. No? I bé, Cyrano, irregular, però escolta, una oportunitat se li pot donar.
Com a mínim, com a mínim. No és la pitjor persona... No, no és la pitjor pel·lícula del món.
No, però, no, òbviament. La pitjor persona del món és la que ve ara, però potser la millor pel·lícula de la setmana.
Sí. Yo me voy por aquí.
Vale.
Bueno.
Adiós.
Adiós. No ha habido cuernos.
Para nada.
Para nada.
No.
Mira, si todavía me quieres, estoy convencido de que lo podremos superar.
El caso es que te quiero... Pero no te quiero.
Home, 12 capítols en una sola pel·lícula pels aficionats a les sèries i tot això.
Home, bastant microcapítols, que és que està molt bé, perquè no dura, cap d'ells dura massa ni es fa passar respecte a l'altre, tot molt natural.
Ara diguem sí, com es diu, La peor persona del sí. mundo, de Joaquim Trier.
Sí, nominada aquesta sí a l'Òscar.
Millor pel·lícula estrangera i millor guió original. Fent aquí el salt, diguéssim, per ser una pel·lícula noruega.
I amb una gran actriu.
Sí, sí però ho reconec que he tingut un problema, és que vaig veure aquesta pel·lícula i Los Amores de Anaïs molt seguides. Clar. Els Amors d'Anaïs, perdó, que està estrenada en català, i s'assemblen moltíssim. I la sí. protagonista s'assembla molt.
El que passa és que la de Los Amores d'Anaïs és més innocent en algun moment, és una il·lusionada, i aquesta és una manipuladora sí. i una actriz de la vida real, déu-n'hi-do, eh?
Sí, 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 però vaja, a mi m'ha agradat moltíssim, em va tenir superentretingut, i això que també el Joaquim Trier, algun penyazo havia fet últimament.
Sí, aquelles bombes, era bastant...
Sí, exacte.
Més forta que les bombes. I què creieu que és ella? Més bé egoista o inconformista?
Jo crec que és inconformista dintre d'aquest punt generacional, no?, d'aquesta generació que no sap molt bé cap a on anar al món, no?, i això fa que hagi de mirar pel seu propi bé, diguéssim, i encara que afecti a la resta de persones que estiguin al seu voltant.
Per cert, que parlant de pel·lícules de la setmana, així com d'artístiques i tal, hi ha una nova pel·lícula del Hong Sang-soo, sí. que jo diria que no és una pel·lícula, és mitja pel·lícula, perquè dura només una hora.
Bé, últimament ja les fa així, sí, però cert. Jo començo a tenir la sensació amb Hong Sang-soo com en Woody Allen, és a dir, la còpia de la còpia de la còpia.
Introducció, es diu la pel·lícula. Sí, sí. Sí, jo la veritat és que enyoro l'època d'Ahora sí, antes no, en otro país. Està com...
Està abusant una miqueta del seu estil, no?
Sí, sí.
Aquesta última no l'he vist, però sí que és el que les últimes, i se les agafa seguides,
Ja és... Jo crec que el que li passa a ell és que és lo tuyo i tu. Està tota l'estona explicant, explicant-se a si mateix, que és una manera de fer-ho, però no sé si sempre ve de gust compartir-ho. Ara, al costat de la macro-superproducció de Malnacidos, amb qui no us quedeu? Malnacidos, jo.
Jo, Malnacidos, m'ho vaig passar molt bé.
Sí. Jo també. Mira, estem els tres d'acord. Fantàstic. Hey,
esto es la guerra, y la voy a ganar como sea.
¡Me cago en todo!
Bolas, ahora mismo te vuelo la cabeza.
¡Sargento! Tenemos que salir de aquí cagando leches. ¡Virgen Santísima!
¡Son nuestros compañeros, coño! ¡Tenemos que ayudarles!
¡A la mierda!
Tú tienes que saber de qué va todo esto. ¿Vosotros creéis en las monjas y las cosas?
Yo no creo en las monjas. Las monjas existen.
Doncs clar, hem de situar-nos. Jo, Malnacidos, la vaig veure a Sitges 2020.
Víctima del Covid total.
En plena pandèmia, va ser la inauguració d'aquell Sitges 2020.
Sí,
ha trigat en arribar, però bé, ho hem d'aprofitar perquè la veritat és que, home, és una pel·lícula que no només és divertida i esbojarrada, per mi és una pel·lícula que té factura, realment, i es nota que els directors estimen i saben de cinema.
Ara has dit una cosa molt important, perquè tothom ha dit que és una pel·lícula de Javier Ruiz Caldera. No! És una pel·lícula de Javier Ruiz Caldera i d'Alberto del Toro, el seu muntador, que ara també debuta.
Sí, un dels millors muntadors ha fet del cinema espanyol i que es troba una mica a l'espineta, no? I una pel·lícula que ell també dirigeix amb molt d'honor. I ho vaig passar molt bé, i crec que també està molt bé que es tregui una miqueta el tema aquest de la Guerra Civil, es tregui la mandra aquesta habitual de... Ja està el cinema espanyol parla, i rigui de tot això, se'n rigui.
Zombis a la Guerra Civil espanyola, per què no?
Faches y rojos, tot allà ficat.
Si ho fes Tarantino amb una pel·lícula que passa a la Segona Guerra Mundial, doncs ningú s'exclamaria, no?
És millor començar a riure aquests temes, encara que sabem que són importants, que no seguim...
I quins efectes visuals tan bons que té aquesta pel·lícula.
I porta molt bé la mescla d'humor i aventures, no? Realment, com a pel·lícula d'aventures amb zombis també funciona.
Home, Miquis Parvé porta una jaqueta que és d'Indiana Jones.
Sí, jo tota l'hora pensava en Tom Selleck fent la prova d'Indiana Jones.
Sí, sí.
A qui vam entrevistar per la pel·lícula?
Doncs mira, va ser allà, a l'inauguració de Sitges. Clar, hem intentat eliminar una miqueta les referències temporals, que ja no tenien molt sentit, però vam estar doncs, amb els seus directors, el Javier Ruiz Caldera i l'Alberto de Toro, amb el Miquis Parvé, i després va arribar la protagonista, ella, Laura Garrido. Doncs avui a Sitges, i de fet ahir també, evidentment, va ser el dia de Malnacidos, la pel·lícula inaugural, i tenim la sort de comptar amb el Javier Ruiz Caldera, l'Alberto de Toro i el Miquis Parvé. Esperem a Laura Garrido que s'incorpori en algun moment, però de moment comencem amb vosaltres. Benvinguts, moltíssimes gràcies, evidentment.
Hola, sí, què tal? A vosaltres.
Hola, hola.
Jo no sé si vosaltres una miqueta, com Tarantino i Robert Rodríguez, que ja quedàveu per veure pel·lícules junts tota la vida... Teniu una relació llarga, laboral, personal, artística. Ara també codirigiu. Com ha anat aquesta primera experiència, vaja?
Pues muy bien, la verdad es que, o sea, lo primero que pasó con nosotros, lo primero es que nos hicimos amigos. Allá por el año 96, cuando entramos a estudiar a las CAC, fue lo primero. Yo creo que ha sido la base para luego esta relación que hemos tenido. Amigos, encima, hablando siempre de cine, hablando de cómics... Y siempre con la idea de que en algún momento hacer una codirigir una película juntos, ¿no? Que tenía que tener la premisa que fuese una película de género y a ser posible de zombies. Y cómo fue la relación, pues la verdad es que muy fluida y todo ha ido muy bien. O sea, realmente en ningún momento ha habido conflictos. Jo crec que sempre ha prevalecido por encima que somos colegas.
Jo no sé si en el guió ja estava escrit així tal qual, però quan et passa en Miqui aquest guió o llegeixes per primera vegada, les pel·lícules que arrenquen amb el protagonista ja a punt de palmar-la, però tot i així notes que l'actitud d'ell és... Ja he estat aquí 50 vegades, sé que avui no serà el dia.
Se entiende, ¿no?
Quan veus aquestes arrencades, dius, aquí hi ha personatge del bo, eh?
Sí, totalment. Aviam, és veritat que aquests dos monstres, com dic sempre, aquest monstre de dos caps, que són el Javi i l'Alberto, tenia molt clar des del principi que era una pel·li d'aventures amb una premissa brutal, i sí, és veritat que pivota sobre la missió que li encarreguen al personatge, al meu personatge, el Han, des del minut zero. Aquí recorrem a l'imaginari de moltíssima gent i a les referències cinematogràfiques que tenen de pel·lis d'aventures que tots jo crec que hem mamat, sobretot de petits, no? o d'adolescents que ens van marcar i que ens han creat els referents que a dia d'avui tenim. Per nosaltres això ha sigut un superjoc, perquè ens ho hem passat molt bé. Jo sempre dic, a les entrevistes aquests dies, he dit que era una mica com... Yo creo que esto no os lo he dicho a vosotros, pero creo que es como regresar un poco al recreo, ¿sabes? Cuando dices, no, y aquí vienen unos zombies, y aquí no sé qué, o sea, aquí tot tenia un espai i tot es podia fer, i en part gràcies a la batuta d'aquests dos bitxos.
Em dones l'oportunitat, ja que parles dels zombies, perquè he entrevistat en aquest festival a Jorge Romero, per exemple, però no li vaig preguntar, estava massa nerviós, ho sento, per tant, us ho preguntaré a vosaltres. Què passa amb els zombies, és a dir, amb els extras? Són els que més es diverteixen, al final, fent aquestes pel·lícules? Quan esteu convivint allà al set, et poses a parlar amb ells, què tal la vida de zombi, o no sé, com va la cosa, saps?
Per nosaltres era tan espectacular estar rodant una pel·li de zombies que quan estàvem en els descansos o el que fos, ens dedicàvem a fer vídeos i a fer-los fotos perquè ens semblava tan espectacular la recaracterització i el que feien. També és veritat que hi ha una... D'alguna manera, els moviments són molt homogenis de tots ells. Hi ha un coreògraf darrere, ara t'explicaran ells, t'ho sabran explicar millor. Però tant la caracterització com els moviments eren brutals. Semblava que tots fossin un i en realitat vam estar rodant amb centenars de zombis al final, no?, del rodatge. Era molt atractiu, fins i tot per nosaltres com a actors, estar tot el rato darrere a veure què feien i què deixaven de fer. O sigui, jo crec que devien acabar una miqueta fins al monyo de nosaltres.
Bueno, tú, qué pena que no te preguntaste esto a Romero, que es el inventor del zombie cinematográfico y para nosotros una referencia. A nosotros nos gustaba ese tipo de zombie, ese zombie lento que no piensa, que no es inteligente, que es el de Romero, y que en sí mismo un zombie no es una amenaza real. La amenaza es cuando se juntan 100 o 200, que contra eso sí que no puedes hacer nada. Así que qué pena que no te atreviste, que le respetases tanto. A nosotros no nos respetas y por eso nos lo preguntas. Eso está muy bien, eso está muy bien, Alfonso.
Era el meu primer Sitges i és que no aguantava el micro, pobre de mi, saps? He promès que arribaria Laura Garrido a temps per parlar-nos de Malnacidos. M'és molt bé que arribis ara perquè... També pensant en el context on es situa aquesta pel·lícula de zombis, en aquest cas, doncs, enmig de la guerra, pensant en el teu personatge, en el Daphnis, en el Mickey mateix, està bé la quantitat de representacions de diferents aspectes de la guerra, diferents posicionaments que també es podia donar en aquesta pel·lícula, encara que sigui una pel·lícula de gènere. És l'interès que hi ha darrere de cadascun dels personatges.
Creo que los personajes están muy bien definidos. Y que es muy chulo, ¿no?, como tener ese arco y ese, bueno, todos esos personajes diferentes que representan como cosas diferentes en la película. Y mi personaje es una gozada poder hacer algo así, es muy guay. Es una, ¿no?, como una tía armada hasta los dientes, que maneja las armas a la perfección, es muy guay poder hacer algo así.
Em vejo moltíssim al Javi i l'Alberto perquè... Fer un moment Daniel Baldwin, James Woods, amb la música de Vampiros, crec que no està a l'abast de tothom, no?
Bueno, Carpenter es uno de nuestros directores favoritos y la verdad es que ha estado muy presente en la concepción de Malnacidos, tanto como director y también como músico. O sea, cuando montábamos las secuencias poníamos su música y hay una secuencia en concreto entre Aura y Mickey que no vamos a desvelar, que incluso en el ensayo la poníamos, cuando ensayábamos, incluso cuando la rodábamos, la poníamos para verla nosotros inspirarnos, y esa canción era de... Esa música era de John Carpenter. Y llegó un momento en montaje que decidimos intentar tener esa canción de John Carpenter, la original. Así que llamamos a John, porque ya le llamamos John, y nos cedió los derechos. Y imagínate qué honor y qué bueno para la película que esté realmente John Carpenter en ella.
I acabaré dient que el Daphnis, que està justament ara fent presentacions per Sitges i tal, si podeu, dieu-li que l'envejo molt perquè tenir un moment Samuel L. Jackson Deep Blue Sea, doncs també és una cosa que jo crec que si surts una pel·lícula, si has d'acabar d'alguna manera, acaba així, no?
Sí, total. O sea, con lo que ha hecho Daphnis también con el personaje, la verdad es que alucinamos. O sea, y la verdad, tú hizo un casting. O sea, le llamamos las de casting, las chicas de casting que hicieron un trabajo increíble, nos lo propusieron, hicimos el casting y nos convenció ahí, pero es que fue inmediato. O sea, yo creo que en los primeros 3 segundos que empezó a hacer la prueba fue como, venga, ya está.
Pues Javi, Alberto, Miki, Aura, felicitats, moltíssimes gràcies per regalar-nos una mica d'alegria aquests dies, per arrencar el Festival de Sitges de forma tan espectacular i res, a per la propera ja, eh?
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
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 La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Jenny Charlotte, que van cantant i van cantant, i jo que li vaig preguntar a la Sílvia Andrés, Alfons i Guillem, quina dona podríem posar en l'estrenys d'aquesta setmana que resultés definitiva, la més fascinant del món? I la vaig mirar i li vaig dir, Sílvia, fes-me una Louise Brooks.
Aquelles Strange Things de la Sílvia. Louise Brooks va fer famós el cabell curt a la Garçon amb serrell. Va ser la gran diva del cinema mut dels anys 20, una de les actrius més fascinants de la història del setè art. Quan Henry Langlois, fundador de la Cinemateca Francesa, li van preguntar per què havia escollit una dona amb mirada hipnòtica i cabell bob per ser la protagonista del cartell dedicat als 60 anys de la història del cinema, ho va tenir clar. No hi ha Garbo ni Dietrich. Per mi només existeix Louise Brooks. Brooks va ser una actriu de culte amb fervents admiradors com Alex Gorina, a qui han dedicat cançons com la que sentiu del grup OMD. No era extraordinàriament guapa, però sí molt fotogènica. Va ser una dona liberal i avançada al seu temps. Salvant les distàncies, seria com una Winona Ryder deixada de caure al cinema dels anys 20. Mary Louise Brooks va néixer a Kansas, filla d'un advocat i una lletra ferida. La mare no va exercir gaire com a tal, ja que es passava el dia llegint. Als 15 anys va ingressar a una prestigiosa acadèmia de ball a Nova York. Allà hi va conèixer una de les famoses germanes Bennett, que li van obrir les portes de l'alta societat novaiorquesa. Amb el vestuari de les Bennett, la jove Brooks es va convertir en una jove espectacular i popular, però una barreja estranya. Es vestia com els pijos de Nova York, però s'expressava de manera abrupta i sense pèls a la llengua. A més, la fascinaven els homes i la ginebra. També va viure una etapa a Londres, on va ser la primera dona que va ballar un charleston. Va deixar les plujoses terres angleses per treballar a la principal companyia de ball del món, el Sheffield Follies. Les ballarines del Follies eren l'elit de l'elit. El públic dels anys 20 estava obsessionat amb la joventut. Recordeu aquelles jovenetes sobre les quals escrivia Scott Fitzgerald a les seves novel·les? Brooks les encarnava. There's no business like show, business like no, business I know. Everything about it is appealing, everything the traffic will allow. Malgrat que el cinema no l'apassionava, es va convertir en actriu. El seu primer paper va ser a La Calle del Olvido. Després va venir It's the Old Army Game, però ella era una strange thing al cinema. Llegia les pauses del rodatge, deia el que pensava sense filtres i odiava la indústria del show business. En una de les seves indispensables festes nocturnes va conèixer Charles Chaplin. L'enamorament va ser immediat. Ella tenia 18 anys, ell 36. Brooks, en la seva biografia, ha parlat d'altres aventures, com la que va mantenir amb Marlene Dietrich o Humphrey Bogart. Després, a Mendigos de la vida, es va vestir de rodamont i es va convertir en una icona de l'androgínia. També va treballar amb Howard Hughes a Una nòvia en cada puerto. Brooks era famosa, però els estudis eren garrepes. Va reclamar un augment de sou. El director de la Paramount, Mascle Alfa, li va contestar no i si no et sembla bé, marxes. I ella va marxar a buscar aire fresc a Berlín. Glau, glau, glau. El director
l'actor alemany Pabst feia 2 anys que buscava protagonista per a la seva caixa de Pandora i va trobar en Brooks la seva Lulu perfecta. A més, ella va descobrir un Berlín d'entreguerres efervescent, amb poetes i escriptors entregats a la Ginebra i al sexe. Brooks se sentia a casa. A sobre, la caixa de Pandora era un film trencador. Contenia sexe, la primera imatge de lesbianisme, i fins i tot un incest, una obra de culte que ara és reconeguda com a tal. Si no l'heu vista, no us la perdeu. Brooks va tornar als Estats Units, però el cinema sonor ja era el rei. Van intentar obligar-la a doblar les seves pel·lícules. Ella s'hi va negar. Com que no es va doblegar a les seves ordres, Hollywood li va tancar les portes. L'última pel·lícula de Brooks, ja de secundària, va ser Overland Stage Rider, al costat d'un joveníssim John Wayne. Amb 30 anys va sobreviure com va poder. Va ser la mantinguda d'homes poderosos, dels quals mai va dir el nom. Els últims anys de la seva vida es va dedicar a escriure. Lulu en Hollywood va ser un èxit de vendes i de crítica que va suposar un revival de Louise Lulu. Malgrat tot, el cinema no es va oblidar d'ella. Melanie Griffith i Uma Thurman van homenatjar la seva imatge a Algo Salvaje i Pulp Fiction, i sobretot la Valentina del dibuixant italià Guido Crepax és la seva imatge. L'actriu indomable, al final, sí que va aconseguir col·locar el seu nom a la història del cinema. We'll really miss you. See you later.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
¿Qué ha sido eso?
No sé. ¿Qué puede ser, Riano?
Será una llena buena.
Podría ser. Bien, vamos.
Les èpoques en què es podia dir Buana, encara.
Buana, sí, i portar un Salakov. Melitón Pérez era el que portava el Salakov. Tarzán de los monos, del Johnny Weissmuller, la primera d'aquest actor. S'estrena el 12 de març del 32, 90 anys. En fi, per cert, amb elefants asiàtics, no africans, micos de Florida, ximpanzés nadons, homes disfressats de ximpanzés, Clark Gable havia de ser Tarzán, sí. Un leopard que en realitat un jaguar, una selva que és Florida i un llac que és a Califòrnia.
I ni tan sols el crit era veritat. Era no. Van ajuntar tres sorolls diferents.
Johnny Weissmuller i Moreno Soliva sempre van dir no, el va fer Johnny Weissmuller.
Bueno, una merda.
Per què celebrem els 90 anys de Tarzán de los Mones? Perquè el Tarzán de los Mones ha vingut aquí en realitat a retre homenatge al gran José Luis López Vázquez, que demà és el seu centenari. Wow. Poca conya, senyores i senyors, amb el mestre Vázquez.
Buenas tardes, muchas gracias por ese saludo efusivo, por esa introducción tan amplia que me han dedicado ustedes.
Yo vivo en una ciudad y mi parroquia es la de San Lorenzo. Mi casa da a una plaza donde podemos jugar muy bien. Hay en la ciudad varias iglesias y una catedral muy importante. Yo vivo con mi abuela y con mis tías.
¡Qué buen color tienen!
Mi abuela les da un toque especial.
Me están riquísimas.
A la pobre de mi señorita también le gustaban mucho.
¿Por qué pobre?
Era una pesada y una cursi.
Déjate de lío. Lo bueno es tener dinero, sí, y claro, comprarte un piso donde te dé la gana. Mira qué casa, al lado de la Puerta del Sol. Recién hecha y sin necesidad de casarte con nadie.
Llegaré a España cargado de tesoros de incalculable valor, como joyas, oro, plata, petróleo y unos cuantos indios con plumas y taparrabos.
¿Y nosotros para qué queremos el taparrabo?
Un momento, señorita, que tenemos que hablar.
¿Qué pasa, maestro? ¿Qué he hecho mal?
No, si estuviste muy bien. Necesitaba hablarte sobre tu amiga Alicia.
Vaya, maestro.
Es que me pongo en el caso de que pudiera ser su hermano, o algún primo, o un tío segundo, o un concuñado, o un tutor. ¡Un tutor!
Realmente me va a ser muy difícil establecer un diagnóstico imparcial siendo usted mi enfermera.
Claro, como que tú ya estabas dispuesto a que tus hijos hicieran la primera comunión en mangas de camisa, como turistas. Pues no, señor, que para eso está uno aquí.
Sois una calamidad, ¿eh? Tarde con pañuelitos. ¿Y las medias? ¿Qué habéis hecho con las medias?
¡La pasta!
Pero cállate, ¿te quieres callar ya? Que no nos vamos a ir a ninguna parte. Y mucho menos a una isla tropical con el mar por todos los jodidos sitios, porque tengo un reuma del copón.
Encantado de acompañarles, siempre me gusta acompañar, me gusta ser jovial con los demás y que me llamen y que yo acuda y esas cosas, la conversación, el cambio de impresiones, eso siempre es muy necesario, a ratos.
Michelin X.
Per celebrar els 100 anys de José Luis López Vázquez, deixeu-me només dir dues coses curioses. Una vegada va interpretar a Antoni Gaudí, tal com ho sentiu, i hi ha una pel·lícula que es diu La ciutat cremada, va ser Prat de la Riba.